Els dimecres, a Control Central, el vermut de la ràdio. En directe, avui...
Com cada dimecres, en directe, efectivament, des de l'Hostal Canaletes, als que volem agrair, i avui específicament amb aquest darrer dels programes, totes les facilitats i el caliu que han tingut amb nosaltres, fent possible aquest vermut radiofònic, un vermut que arriba a la 36a edició, ja 36 setmanes fent vermut i ràdio alhora. Hem de, per això, manifestar també, a part de l'agraïment a l'Hostal Canaletes, que ha estat la seu més habitual en el temps, també la participació d'altres restauradors i restaurants de la nostra ciutat, com ha estat el restaurant Múnich, el Jardí i també l'Hotel Amèrica. Aquest pas radiofònic ha estat possible gràcies a la col·laboració de moltes persones que han tingut la paciència de venir a fer un vermut i a parlar sobretot de temes professionals, del que ha estat la seva vida professional. Avui amb nosaltres, ja ho havíem comentat abans, està Jesús Enrique de Pedro, el nostre director, director de Ràdio Cadena Igualada, el company amb les feines radiofòniques, l'home que té sobre el damunt la responsabilitat, en definitiva, de que aquesta feina radiofònica adreçada als igualadins i als comarcans surti més o menys rodona. Jesús Enrique, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, avui pertoca ser tu un protagonista. La gent de ràdio, els periodistes en general, són pocs amics de ser entrevistats.
Sí, és curiós aquest tema, perquè ens agrada molt fer entrevistes i quan te les fan amb tu sempre estàs en baixa forma, amb el sentit que estàs, bueno, de què dependrà, no? Estàs en inferioritat, efectivament.
I segurament hi ha una quantitat de situacions curioses amb la teva vida professional, perquè portes 37 anys fent
sí,
ràdio.
Sí, 37 anys, el mes de gener va fer. O sigui, anem pel 38 el pròxim gener.
Tu ets un home de ràdio que em va tenir un rampell per dir jo vull fer la ràdio, o la ràdio et va arribar i et va enxampar?
Bé, la ràdio em va enxampar. És que ens hem de situar 38 anys enrere, la cosa varia molt. Ens hem de situar amb una altra mentalitat, amb un altre modus de vida i amb una altra joventut molt diferent a la d'ara. Vull dir, ara potser hi ha inquietuds també radiofòniques, però és que en aquella època la ràdio era el súmum, era el non plus ultra de lo que podies esperar. Tens en compte que no teníem cotxe, ningú tenia cotxe, havia l'època del Seaton famós i del Biscúter potser abans. I és clar, doncs, el tenir una bicicleta era ja un... Sempre he comentat això, el tenir una bicicleta era ja una cosa, una heroïcitat. Jo recordo que els meus pares em va costar bastant que em donguessin els cèntims, o em compressin la bicicleta. I llavors això era el hobby màxim que podíem esperar, agafar la bicicleta i sortir. Clar, també cansava, és una cosa que la pots agafar com a il·lusió en uns moments, però arriba un moment que t'has de tirar per altres coses. I què hi havia? Doncs no hi havia res. Sortides, excursions, caminar... I en aquella època, doncs, mira, es va presentar la circumstància d'una oportunitat de dir, escolta, vine, podies anunciar-nos això amb uns pessebres, recordo que això va ser uns pessebres que igual ha tingut sempre una tradició molt, molt important en la fer diorames, els pessebres d'aquella època. I llavors el Front de Joventuts els organitzava i l'Enric Bases em va dir, escolta, per què no fas aquí de locutor? I tenia que soltar unes frases que quasi, ara no me la facis dir repetir, però quasi la podria dir de memòria el que deia, perquè la repeties contínuament. I era una frase referent a que contra la moda que ens invadia llavors de l'arbre de Nadal, doncs la tradició es mantenia amb el pessebre. Vull dir, volien defensar la tradició del pessebre tradicional pròpia contra la invasió, en aquest cas americana, de l'arbre de Nadal. I era una frase molt estrella que l'havies de repetir, com un disc ratllat.
I per cert que es va perdre la batalla.
I es va perdre la batalla, sí, va guanyar l'arbre. Perquè els pessebres, desgraciadament, es fan, però no en aquella forma artística com es feien en aquella època. I així vaig entrar a la ràdio. Bueno, em van cridar, em van dir, oi, no té mala veu. Era un nano molt jove, tenia 14 anys, llavors, i mira, vaig començar d'aquesta manera, esclar, la pregunta que tu em fas és si em va pescar la ràdio, doncs sí, em va pescar la ràdio, però, vull dir, és com si ara li diguessis, doncs, a una persona, doncs, que el sumon és tal cosa i l'oportunitat d'entrar, doncs, ja la tens. I allà hi vaig anar, indudablement. Vaig fer molts discos dedicats, molts.
Bé, tu ets un home no nat a Igualada, sí, però profundament arrelat, jo diria que amb unes arrels ben profundes ara, a més, un home... popular i conegut per, també per la teva tasca com dins de l'Ajuntament. Sí. Ha estat doncs, un nexe de connexió i de comunicació. En definitiva, has estat un comunicador per excel·lència. Què t'ha reportat de bo com periodista, com informador, a la connexió amb l'Ajuntament? Treballar també allà?
Sí, bé, jo vaig arribar a Igualada, començant pel principi dels anys que porto a Igualada, sí, molts, vaig arribar amb 10 anys. Per tant, vull dir, em considero igualadí. Vaig estar a Sitges, prèviament abans, no era la Sitges d'ara, indudablement, no hi havia ni molt menys la d'ara. I, esclar, em vaig integrar totalment, vaig començar els estudis i aquelles èpoques són les millors per arrelar-se amb les tradicions i les coses de casa, no? I, doncs, els companys meus d'estudis, doncs, tots d'Igualada, lògicament, i així va començar la meva vida. Després, doncs, se'm va presentar, quan no podíem anar a la professionalitat radiofònica, perquè no es podia viure de la ràdio. Tens que tenir en compte que jo cobrava, penso, al cap de 2 anys o així d'estar a la ràdio, 200 pessetes al mes ens donaven, una propineta, no?
Déu-n'hi-do, calculat que 200 pessetes sí, fa 30
sí,
anys,
sí. Déu-n'hi-do. No servien per les espardenyes del que la caminata. I llavors doncs, va sortir l'oportunitat d'unes oposicions a l'Ajuntament, allà hi vaig anar, doncs les vaig aconseguir doncs, aprovar. Hola, bon dia. Tenim el vermut, eh? Avui el veig com el serveixin. Jo el sento per ràdio sempre que diuen que volen prendre i aquí ve que ens atenen ja ràpidament.
Per veure si avui l'any que
es posen. Doncs miri, a mi em fa un bitter, sense alcohol.
I a mi
una tronjada.
Per no canviar de
ja, moltes gràcies. Bé, doncs, com estava comentant-te, doncs, vaig entrar per oposició a l'Ajuntament com a auxiliar d'administració local. I allà vaig passar doncs, molts anys de la meva vida, 32 anys. Vaig arribar després, posteriorment, a fer unes oposicions per a un tècnic d'administració general. També doncs, les vaig aconseguir aprovar i, finalment, doncs, amb aquesta categoria em vaig tenir que decidir per la llei d'incompatibilitats, com ja és prou conegut, per ràdio o bé per administració local. I en aquest cas doncs, vaig decidir la ràdio, que és una cosa que m'agrada més.
De totes formes, hi ha una peculiaritat que no és cap descobriment per qualsevol persona que coneix el món d'Igualada, naturalment coneix també en Jesús Enrique, i sap que el Jesús Enrique ha estat una mica l'home orquestra moltes vegades, des d'organitzador, entrevistador, home que ha estat de vegades, i com qualsevol periodista, entre dues aigües, la tasca professional, com pot ser l'Ajuntament, i la tasca professional de la ràdio. Moltes vegades t'has trobat, jo suposo, es pregunta, entre la disjuntiva de donar una informació que disposaves i una altra del secret professional que havies de mantenir treballant en un altre lloc. Això t'ha creat amistats en amistats o què t'ha reportat?
Sí, és una pregunta en aquesta doncs, que és difícil de respondre. Difícil taxativament, per dir-te-la taxativament. Jo dir-te en amistats, arribar en amistats no ho diria, però algun problema sí. Algun problema, sí. Jo sempre vaig procurar, en aquesta època, com tu indiques, que hi ha coses que es poden dir i coses que no es poden dir, doncs que tenia que obligatòriament agafar la part, diguem, per la qual jo treballava doncs, oficialment i la part per la qual doncs, era un hobby, que era la ràdio en aquelles èpoques, no? I llavors doncs, tenia que callar i no dir-la i esperar que hi hagués el moment, la llum verda, per poder-la dir. Ara, el problema que es podia presentar i que potser algú ho ha comentat i ja s'ho he vist escrit, i crec que sense fundament, és el sentit de que ara, en cert moment, per exemple, ara sí que arriben les coses amb els mitjans a l'hora i abans no. Això és fals. Jo et puc assegurar que precisament tenia una especial cura de que si les coses tenien que arribar als mitjans de premsa o mitjans ràdio, que sortissin del lloc que tenien que sortir al mateix moment. Ara aquí hi ha una cosa. Si un comunicat, una notícia, arriba a la ràdio i arriba al diari el mateix dia, doncs la lògica és que la ràdio aquell mateix dia ho digui i que el diari hagi d'esperar que estigui imprès. Aquesta és l'única diferència que hi havia. Lògicament, què passava? Doncs que la ràdio ho deia abans que la premsa. Però és que era lògic. Això passa ara i passarà sempre. Mentre hi hagi un mitjà de comunicació ràpid, ràdio o televisió, per exemple, doncs segurament la ràdio s'avançarà totalment a la televisió.
Justament aquesta diferència que establia als inicis de la televisió, que la televisió només sortia un locutor a dir-ho i la ràdio estava en directe.
Doncs, i això que la televisió era modernitzant molt i corren, però no poden tampoc igualar-se a la ràdio. Doncs aquesta, imagina't això aplicat a la premsa, a linotipes o a fotocomposició, és igual.
Una altra de les situacions que has viscut, i jo suposo que deu impactar bastant, és la vida política del país reflecteix doncs, els canvis habituals en un país. Tu, des del punt de vista de l'administració, ho has viscut com professional de l'administració, però també com la comunicació. precisament amb una emissora que va néixer amb un poder polític instituït com era doncs, el moviment. Quines han estat les càrregues o quines són les ressaques que es poden patir, no personalment, sinó de relació com medi de comunicació amb els altres, el fet de ser una emissora que ha nascut amb un sistema polític ja canviat i fora de història?
Bé, que veus com és difícil, és més fàcil preguntar que no pas com respondre. Bé, te respondré indudablement. Mira, la ràdio d'Igualada, fos el moviment com era en aquella època, fos l'actual, que és, diem-ne, estatal, UCD abans, actualment el PSOE, el que vingui, el dia que vingui, al ser una emissora estatal, doncs bé, s'ha mantingut dintre d'unes línies que, lògicament, en aquella època estaven molt marcades, però no arribaven amb una força extraordinària Igualada, per una raó molt simple i senzilla, que teníem els grups per mig, que teníem una potència d'emissió molt petita i que nosaltres treballàvem de forma molt casolana. Nosaltres parlàvem de les nostres coses, fèiem el nostre radioteatre, fèiem la nostra música, fèiem les nostres notícies, els nostres programes en aquella època perdudes, desgraciadament, era un al·licient, teníem llavors el teatre o un estudi amb el qual es feia la ràdio que es vivia, doncs, des de dintre actualment això ha anat variant. I llavors què passava? Pues que en les nostres hores d'emissió es dedicaven únicament a temes d'aquest. No s'hablava massa de política. La veritat és que el que jo recordi havia simplement un editorial que era l'Hora de la Joventut, es parlava. Era un programa dedicat d'una emissora juvenil procedent d'un moviment que era el Centre de Joventudes, doncs dedicat, adreçat directament a la joventut, i el màxim que hi havia era aquest comentari, que s'agafava d'un diari que es deia Joventut, era un retall de premsa. Es parlava de política, cosa, imagina't tu, de política internacional, de lo que deia aquell diari, es llegia, però de participar en cosa d'aquest tipus no hi havia cap, res de res. Podem dir que ens dedicàvem a fer la ràdio casolana i això ho fèiem tots els que hi havia i això et podíem parlar doncs, tots els que han durant aquests 30 i tants anys han passat per Ràdio Igualada. L'època posterior que tu parles, l'època del canvi, bé, doncs és l'època que va sobtar, suposo, i va passar en tots els mitjans i a tots els estaments, i podem dir a tots els nivells. En aquest cas jo et diria que la ràdio tampoc va variar massa en principi. Al revés, el que sí va variar va ser a partir del moment en què es va descentralitzar el tema concretament dels informatius de Ràdio Nacional. Fins a llavors semblava que teníem doncs, una obligatorietat, bueno, no semblava, la teníem. Tenim l'obligatorietat dels serveis informatius, que no era solament les emissores d'Igualada, les petites, era la SER, era la COPE, eren les emissores estatals nacionals. Quan va arribar aquesta liberalització, que va ser el primer canvi important i significatiu que es va donar, és quan van sortir els informatius a nivell d'opinions de diferents grups. Ja no era l'opinió del govern que estava parlant a través de ràdio, és monocolor. Es parlava ja doncs, de la visió d'una sèrie de periodistes, uns professionals, en una època, en una situació totalment diferent. Llavors, això situa-ho a Igualada. No variava en res. Nosaltres no ho havíem fet llavors, abans, ni ho fèiem posteriorment, ni ho fem ara. O sigui, estem mantenint la tònica aquesta, almenys Ràdio Igualada pot presumir d'aquesta cosa, que està totalment oberta a tothom i que aquí s'ha parlat. I jo recordo que hasta algun membre del grup socialistes municipals d'Igualada, que no han estat fins ara mai al poder, sempre ho havien destacat també, la imparcialitat que havia tingut l'emissora, i això jo ho he sentit dir públicament per part d'algú. És una satisfacció que puguin dir-ho. Això esperem i desitgem que ho puguin dir tots els grups, perquè nosaltres estem oberts a tothom.
Això és la màxima utòpica dels informadors, també, no? Buscar
sí,
la neutralitat.
Neutralitat.
Si més no, d'un temps ençà, lògicament, de ser l'única emissora, hem passat a compartir l'espai de comunicació amb una altra emissora, com és Anoia Ràdio. Què va significar, des del punt de vista de professional i home responsable, perquè ja aquesta aparició al dial del receptor de la comarca, com director? Quina va ser la primera impressió?
Bé, la primera impressió va ser bastant negativa per una raó. I no concretament perquè vingués a Igualada, sinó per la forma en què va venir. Tota vegada de que s'estava parlant de que a Catalunya doncs, la Generalitat obriria una sèrie d'emissores, tot benvingudes, sempre com han preguntat això, dic estupendo, que vinguin i que vagin a puestos on no hi hagi. La gent demanava l'obertura, la possibilitat de tenir veu i mitjà per poder-la fer-la arribar a l'oient i moltes poblacions estaven demanant la presència d'emissores. I a nivell polític, les definicions, la línia política era aquesta. Era que realment no es concedirien emissores més que en aquelles localitats en les quals no hi haguessin mai cap emissora. Això va sortir publicat i ho va dir l'actual president de la Generalitat, llavors, i l'actual Jordi Pujol. I jo tinc el retall d'aquesta... I precisament quan surt publicat això, al cap de 24 hores, surt la concessió d'una llicència per a una emissora Igualada. No lligava massa aquesta reacció o declaracions del president en el sentit que no hi hagués una emissora, doncs no calia que hi haguessin dos, i que en canvi aquesta que s'hauria de fer dos podia anar a parar en una localitat en la qual no hi hagués ni cap mitjà. La lògica reacció meva va ser enviar una carta al president, en la qual li deia doncs, que s'ignora si no se'n recordava que feia bastants anys que ell havia passat per Igualada, que havia estat parlant a través d'una emissora i que per tant assistia a l'emissora, i que per tant, si assistia a l'emissora, com lligava això, aquesta concessió, amb les declaracions fetes. No tinc una resposta.
Els temps canvien i també suposo que els plantejaments polítics o plantejaments diferents que no venen al cas. En fet, estem parlant d'una situació professional i no pas d'altres coses. Una cosa que preocupa força, que preocupa en general, és el plantejament habitual de qualsevol responsable del medi de comunicació. Per qui fa la ràdio? A quin sector? A tots, a part, a alguns. Quan es planteja una programació nova al director, Jesús Enrique de Pedro, què pensa?
Bueno, tu saps molt bé el que penso, però clar, lògicament estàs fent amb el teu paper de preguntar, perquè estem parlant pels demés, no per tu. Jo penso que per la nostra funció, concretament d'emissora doncs, estatal, en aquest sentit, tenim fonaments bàsics pel qual ha de funcionar la ràdio estatal i el qual ens hem de, no solament hem de mullar, és que tenim l'obligació de fer-ho. Hem d'estar oberts a tot tipus d'audiència. I en aquest cas entra molt el tema aquí del bilingüisme. I és un cavall de batalla que des de fa molt temps s'han parlat. I quan jo sempre ho retrec, això, que quan no se'n parlava en català, doncs Igualada s'havia parlat en alguna emissió en català. I si no es parlava més, és potser perquè no teníem gent suficientment capacitada per parlar.
Sembla que s'ha pogut ja subsanar aquesta petita introducció amb el programa. Estàvem parlant d'un tema, com és el bilingüisme.
Sí, el bilingüisme, sí. T'estava comentant doncs, que, si no recordo malament, jo parlava de que a mi em va costar molt adaptar-me al canvi, en el sentit de que d'intentar fer entrevistes en català, jo fa temps, clar, doncs, que parlo català i pel carrer el parlava perfectament, el parlava. No dic que el parlem perfectament perquè penso que ningú pot dir-ho, encara almenys de nosaltres. Bé, doncs, vaig tenir que fer un esforç per aprendre el català, a fer l'entrevista en català, pensant en castellà, traduir-me-la jo mateixa, fer la pregunta. O sigui, va ser un trauma, realment. Vull dir, em va agafar ja amb una edat, suposo, amb molta experiència, a una altra li hauria sigut més difícil, em vaig adaptar de seguida. No solament això, els informatius eren en castellà, van passar a fer-los en català. Què passava? Doncs que no sabíem escriure el català, perquè jo durant tots els meus estudis mai se m'havia ensenyat el català. I afortunadament em va servir de molt unes classes que s'havien fet, tornant a l'Ajuntament, al moment del canvi, l'entrada de la democràcia. Es van fer unes classes lliures per la gent d'allà i jo vaig anar i realment doncs, va ser molt positiva. A partir d'ara, doncs, em passa moltes vegades quan escric cartes, i saps que hem d'escriure molt a Madrid, la I llatina i la I grega, doncs, escolta, s'escapa, però entre altres coses escapa ràpidament. Bé, doncs, això del bilingüisme és la tònica amb la qual ens hem de moure, penso, les emissores que som de signe estatal. Ens hem de procurar, estem complint amb dues funcions, una, la que marca doncs, el nostre estatut de ràdio concretament, i després la que marca també l'estatut de Catalunya, en el sentit d'intentar doncs, apropar el català a la gent, i crec que nosaltres estem fent d'una manera suau i lleugera. La demostració està de que no segreguem mai ningú, tu tens un programa amb el qual t'entren d'un idioma, t'entren en castellà i català, moltes vegades que demana de part d'aquí, vull dir, ho fas d'esma, no et dones compte, i penso que això és la millor manera de que la gent castellana entri en el català i no ho veguin forçat. Penso que Igualada està evolucionant molt i ara ja el català està més d'un 90% establert. Tenim en compte que els castellans que van arribar als anys 50, als anys 60, doncs potser continuen parlant castellà, això és indudable, però els seus fills parlen el català. Per tant, això sí, va, saps?
Aquest tema penso que enllaça força bé amb una una opinió o un estat d'ànimos, diria jo, més que una opinió, que intenta bipolaritzar sensacions i dreces de realitzar ràdio de dues formes diferents i a dos públics diferents. Com ho veus, això? És una opinió que, evidentment, no és una opinió anònima, que existeix, que flota l'ambient, i que intenta bipolaritzar, és a dir, fer una diferència entre els dos medis de comunicació radiofònics que hi ha. Tu sents això, ho comprens, ho acceptes, com ho planteixes?
Podem dir, doncs, que ho hem d'acceptar, no ho comprem massa. Vull dir, en aquest sentit, s'està demostrant en la publicitat. No es pot arribar a una ultranza, una cosa de... No, jo defensaré el castellà a ultranza, jo defensaré el català a ultranza. És que penso que no és aquesta la postura. És més lògica aquesta de dir que la cosa entri suaument, parlant, vingui com vingui, i si a mi se'm presenta un senyor, o tu se't presenta un senyor i t'està parlant en castellà, parla-li en castellà. No, ja no et costa res a tu de parlar-li. L'oient que estigui escoltant, tots saben els dos idiomes. Ho trobo més forçat i més violent per mi, concretament, que en aquest cas tu tinguis que entrevistar amb una persona castellana i li preguntis en català i tingui dificultats a l'altra pendent. Si te les entén, endavant. Però si no te les entén, no s'ha d'extralimitar la cosa. Jo seria més partidari d'aquesta postura de... Potser podem dir entremig, no? D'intentar adaptar-se i no exagerar la nota, tampoc.
Sí, estirem encara una mica més la corda, parlant de bipolaritzacions o d'opinions que poden tendir cap a aquesta banda. La pregunta que en el seu moment van fer també a un director de premsa escrita era si és possible desenganxar-se les etiquetes gratuïtes. És a dir, és possible, existeix algun raonament perquè es disposi anònimament també una etiqueta a qualsevol medi de comunicació?
Bé, és, jo crec que és difícil, sí, realment...
Estem referint a etiquetes polítiques.
Etiquetes, sí, no, indudablement, jo crec que sí. El que passa que, per aquestes raons que t'he explicat al principi, com no, mai, almenys, l'emissora d'Igualada s'ha posat una etiqueta molt grossa, hem preteníem el moviment, i això ho sap tothom, encara envien cartes d'un Ràdio Joventut d'Igualada. Bé, i encara actualment arriba, no havia arribat una Ràdio Joventut d'Igualada, de gent d'Igualada. Vull dir, i no crec que aquest senyor que envia la carta a Ràdio Joventut d'Igualada si pensi ni hagi pensat en cap moment que està el color o el deixa de color, sinó el nom que li va quedar de Ràdio Joventut. I aquest nom, doncs, s'està mantenint encara, i hi ha una anècdota aquí, que va venir el director general nostre, actualment ja no hi és, l'anterior director general, i va venir a Igualada un dia, es va presentar al vespre d'incògnit, podem dir, i va preguntar a un senyor, diu, oiga, un senyor de Madrid, i dice, oiga, por favor, ¿me quiere decir Radio Cadena Igualada dónde está? I la senyora amb la qual va parlar li va contestar, doncs, escolti'm, no la conec, Igualada està Radio Igualada, solament. Entens? Vull dir que això marxa del color que se li vulgui donar, i aquella senyora, que devia ser l'exponent, doncs, de cens d'igualadins, era que era Radio Igualada. Digue-li Ràdio Joventut, Ràdio Igualada, perquè Ràdio Igualada continua mantenint el nom i nosaltres també procurem sempre mantenir-lo, no? Però per això dic que no li veig la necessitat de fer aquesta extrapolació, no?, del color. Però hi és, jo crec que sí, que efectivament hi és, aunque Igualada, continuo repetint, no crec que ens afecti massa directament, tot i que ens diuen, doncs clar, aquesta emissora perteneix a un ente públic.
Bé. Bé, ho som. Jo ho he fet, ja la pregunta anava també, clar, i ho entens perfectament encaminada, que clar, som un servei públic de comunicació de l'Estat, en aquest cas socialista, avui en dia.
Sí, sí, efectivament.
I això a vegades es fa difícil d'entendre.
Bé, però amb la programació, tornant amb això, igual que abans tampoc mai s'havia ficat, almenys ningú, amb la programació nostra, tampoc ara hi ha aquest domini. En quant a idees polítiques, sí que hi ha el domini, desgraciadament, en quant a programació per hores de connexions. Això és un altre tema. Això és un altre tema al qual ens queixem tots. Vull dir que a les 6 de la tarda tenim que connectar per fer un programa que jo considero que és molt bo, és vivir per a vivir, però que algunes vegades toca temes que s'escapen totalment a una audiència nostra. Això, no el polític, sinó la direcció professional de Ràdio Cadena, no sembla que no ho entengui. I si jo li dic, home, és que a mi fins a les 9 del vespre deixa'm fer programes locals, deixa'm fer música per entretenir la gent d'Igualada i ambient de la cosa. No, a les 6 de la tarda has de connectar per fer aquest programa. Podràs fer un programa més bo. No, és que jo no intento fer un programa més bo. Jo sé que no puc fer un programa més bo perquè no tinc mitjans. Però sí que sé que molta gent, doncs, a aquestes hores, doncs, li pesa el que li facis un programa amb el qual estan tocant. Alguns són molt importants, són molt bons. Jo repeteixo que Vivir para Vivir, del Torre Iglesias, doncs té, alguns tenen bastanta importància, toquen temes de valor i que afecten no solament a la comunitat tal, sinó que són generals de tot l'estat espanyol. Però, indudablement, hi ha gent que li agradaria més escoltar un programa local, escoltar la seva música tranquil·lament, amb una sola, tenint en compte les condicions de la ciutat d'Igualada, una ciutat laboral en la qual tothom està a la fàbrica i treballant. O sigui que en aquest sentit, torno a repetir, políticament no he notat diferència, sí que no tenen diferència en el sentit de l'obligatorietat de les cadenes.
Un altre dels temes, de 10 anys enrere, què dic, de 5 anys enrere, una persona que disposava d'un aparell de freqüència modulada podia triar entre les 10 emissores que hi havia en el dial. Avui en dia hi ha 10.000, penso, no sé exactament si s'ha fet algun número. Aleshores, clar, també això fa possible escollir altres estils de ràdio, altres ofertes radiofòniques. No ha posat el llistó massa alt aquesta excessiva competència absolutament salvatge, perquè podríem dir que d'aquest miler d'emissores que estan treballant en freqüència modulada, o de centenar llarg, moltes no estan ni dins del mínim legal que es demana, moltes, no totes, evidentment. Això no ha fet pujar el llistó i l'oient ha perdut una mica el seu criteri per seleccionar, li és impossible seleccionar. Com es planteja des del punt de vista d'emissora local i comarcal com Ràdio Bona Hora?
Sí, això és veritat. Jo crec que es deu notar més amb el cotxe que no pas a casa. Jo diria que l'audiència estable, vull dir, sedentària, la que està a la ciutat, no crec que s'estigui entretenint massa en canviar de dials. Vull dir, pot buscar, si té les dues opcions d'Igualada, potser busca una o l'altra, però la circumstància de que una està fent aquella cosa que li interessa i l'altra la fa després una cosa que li pugui interessar i pot canviar. Jo no crec que la gent que estigui doncs, al seu llar tranquil·lament estigui contínuament buscant emissores per sintonitzar i canviar. Potser ho fa la joventut, però la majoria no crec. Això passa més, crec, amb el cotxe. Efectivament, amb el cotxe, i més és que en aquests aparells digitals que van canviant les estacions elles soles, jo crec que l'audiència s'està diversificant molt i, indudablement, el cotxe el que busca és l'al·licient de la música, l'entreteniment, i, per tant, impera molt més la música que no pas la cosa parlada. En aquest sentit, la política de Ràdio Cadena és al revés. És més intentar els articles de fons, de participació, però ja amb diàleg, amb opinions, o sigui que és una audiència molt diferent, suposo, de l'altra. Jo sé que moltes emissores cobreixen els espais amb moltes hores de música, i en canvi nosaltres no podem fer-ho.
Ens queda poc temps, hi ha moltes preguntes. Bé, com en un escultural dic, hi ha sempre una llegenda escrita com aquella de Altior, Fortior, Ludicus, etc. Quina seria la llegenda que hauria d'estar a sota del cartell de Ràdio Igualada? Quina seria de les màximes per Ràdio Igualada? Entretenir, comunicar...
Sí.
Quina seria?
No, la que són les bàsiques de la ràdio, penso que no són les de Ràdio Igualada solament.
No, en aquest cas, però per Ràdio Igualada.
Bueno, és que la nostra no és diferent la gent d'Igualada. José Luis, apretes molt. La gent d'Igualada no és diferent de l'audiència d'Igualada, no crec que sigui diferent de l'audiència d'altres poblacions. No té una idiosincràsia especial. El túnel del Brut no se separa en aquest sentit de la variació d'audiència que pugui tenir en altres zones de Catalunya, per exemple. Jo crec que la nostra està en la serietat amb la informació, contrastar-la, això ho curen fer-ho sempre. L'entreteniment, que és bàsic, perquè lògicament la ràdio ha de tenir l'entreteniment com a base i probablement també el divertiment, si pot ser, doncs que la gent no escolti amb gràcia i en aquest cas influeixen més, no és el director el que ho fa això, ho fan els que esteu davant del micròfon amb la gràcia que pugueu tenir, amb la to de la veu, si se sap llegir o no sap llegir, si se sap fer ben fet o no sap, si es prepara o no es prepara un programa, és més, vull dir, en aquest sentit penso que per aquí va la línia, o sigui, la serietat, informació i entreteniment.
Ja pràcticament per acabar, dos temes. Un d'ells és aquesta informació, desinformació, en renou, dies d'en renou,
ja,
que s'anomenen.
Ja sé per on vas, ja sé per on vas.
D'aquesta famosa fusió. Jo he sentit, i suposo que els que estem una mica vinculats a Ràdio Igualada hem sentit, preguntes pel carrer de quan us tanquen,
sí.
On us envien. És veritat que el vostre director se'n va allà, oi que vosaltres us passareu a la competència, oi que... Tot això ve documentat o empaitat per una notícia que és certa, que és la de la fusió amb Ràdio Nacional d'Espanya. Avui per avui, com director de Ràdio Cadena Igualada, Què pots dir d'aquesta fusió? Què faran de nosaltres? Que hi ha ràdio igualada per temps? Què en saps?
Jo crec que hi ha ràdio igualada per temps. La veritat és que no sé res.
Jo també ho espero, això, eh?
Jo crec que hi ha ràdio igualada per temps. Sí que és cert que existeix, doncs, aquesta... Este mes s'està esperant... És més cosa de tràmit intern. S'està esperant d'un moment a l'altre, deien que el 30 de juny és demà. Demà és dijous. No crec que hi hagi Consell de Ministres, però el Consell de Ministres és, en tot cas, són els divendres. Em diuen que abans del 30 de juny un Consell de Ministres es reuniria per decretar la fusió. Aquest decret de la fusió no ha prescut. Ja ha passat el 30 de juny, d'això estem parlant ja fa un any i mig. I ara l'últim termini ens van donar el 30 de juny. Doncs com demà és 30 de juny estarem exactament igual demà que avui. No hi ha res de res. Què se'n parla de tancaments d'emissores i tal? Sembla que no existeix aquest tancament. S'havia parlat de tancament d'emissores. El que sí és aquesta reestructuració que s'ha de fer, diuen, als nivells, de passar, potser desapareixerà el nom de Ràdio Cadena, segur, quedarà una sola societat, aquesta serà Ràdio Nacional, i llavors tindrà, pues, li posaran números com tenen actualment, Ràdio 1, Ràdio 2, Ràdio 3, Ràdio 4 i Ràdio 5. Nosaltres podem ser Ràdio 4, penso que la cosa va per aquí. Ràdio 5 seria les ondes mitges de Ràdio Cadena, en publicitat. I nosaltres segurament seríem Ràdio 4. I en aquest cas seríem, doncs, un repetidor. Com seríem, com deixaríem de ser? No ho sé. Això, no és que no... Tu el que vols és que te la diguis, però si us pareix, per saber-ho tu, no? Però no t'enteraràs de res, perquè no ho sabem. Ho saps perfectament, que no sabem res més. O sigui que, en aquest cas, penso que Ràdio Igualada continuarà. I serà Ràdio Igualada, Ràdio 4 o Ràdio Igualada? Doncs, bueno, pues sí. Vale. Nosaltres procurarem mantenir Ràdio Igualada.
Després de 37 anys dedicats al món de la ràdio i al periodisme radiofònic, perquè això s'ha de puntualitzar molt, els radiofonistes som molt ferotges d'això, sí. Radiofonisme o periodisme radiofònic.
Ens enfadem molt quan diuen rodes de premsa.
Sí, sí, la premsa, són rodes de comunicació.
Informatives. Ja m'ho ha après, igualada ja m'ho ha après els mitjans, ja ho diuen.
Ha costat. Després, a la balança, ho posaries més aviat content? Continua l'enamorament de la professió? Series capaç de tornar a fer aquesta bogeria de dedicar-te a la ràdio?
Sí, 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 totalment. La balança s'inclinaria, però totalment.
Malgrat de les queixes familiars?
Sí, sí, sí. No sabes què passa, la meva família tinc un avantatge, que com ells també estan grillats per altres coses, entens? Vull dir que compensa. Això compensa per l'altre. Vull dir, no he tingut problemes en aquest sentit.
Ha estat Jesús Enrique de Pedro, el nostre director, el nostre company de ràdio, el que avui ha tingut l'obligació, en aquest cas no ha pogut escapar-se, de venir a fer aquest vermut que hem fet per cloure aquest circuit de vermuts radiofònics des de l'hostal Canalites. Gràcies, Jesús Enrique, i gràcies a vostès per la seva paciència d'escoltar-nos amb aquest darrer vermut a la ràdio.